nit, senyores i senyors. Benvinguts no només al bon temps, que ja anem de cara a l'estiuet, sinó també a l'art de la reflexió. Un art que cada divendres exercitem, intentem polir i millorar amb la Mili Tena, coach professional, que està molt versat en acompanyar persones de diferents àmbits, no?, en el seu creixement personal, professional, com a persones, i també en l'àmbit laboral, en l'àmbit de la parella, no?, familiar, ciut polític. Bona nit, Emili.
Bona nit, Cristina. Bona nit, oients.
Els parla Cristina Orduña, com deia l'Emili. És un plaer estar amb vostès aquest divendres, encetant un mes, el de juny, i ja veient una mica allà, lluny, les vacances que estem a... Ja comencem a olorar-les, no? Una flaire agradable de me'n vaig... No, encara
sí.
No.
Bueno, sí, encara pensa no. Que ara moltes empreses i al mes de juny comencen jornades intensives, s'acaba el període escolar, i vulguis o no, sí que se'n suma pel carrer.
Una miqueta. Encara és molt d'hora, però tenim bon humor aquesta nit. L'art de la reflexió planteja avui un nou tema.
Sí, avui parlarem del convencionalisme.
Un tema que pot resultar difícil a vegades d'assimilar, perquè tots pensem que no som convencionals, i déu-n'hi-do la quantitat de coses que ingressem, que deglutim, que mengem, que incorporem a la nostra manera d'entendre el món, i que no són més que convencions, que pactes, que essencialment negociacions, fruit d'una negociació social, i que nosaltres les utilitzem per sobreviure, no? No és
així? Sí, sí, són sobretot socials, familiars, que t'han educat d'aquesta forma i que les expres com a llei universal, i al cap i a la fi són convencions que es poden trencar, sí, trencar.
Per què parlem de convencions avui?
A veure, sobretot voldria puntualitzar que això també forma part d'una de les zones errònies que Wayne Dyer en el seu llibre diu...
Ja comença a ser conegut, no?
Sí, sí. Com una de les zones errònies que tenim les persones per no evolucionar personalment. Llavors explica pues, que el fet d'estar constantment absorbit, conscient o inconscientment, per lleis o convencionalismes que des de petit els hem assumit com a correctes, és una limitació en el nostre desenvolupament personal.
Perdona, quan més vida social tenim, quan més vinculacions amb el nostre entorn tenim, més permeables som a les convencions... Quan més, estic fent un paral·lelisme, sí. No sé si és cert, quan més anem a la nostra, quan vivim a la muntanya en una ermita i tenim els nostres propis ítems, som més capaços de no tenir, de no viure en aquests convencionalismes, o no té res a veure?
Per mi depèn més de la persona que no pas de la situació. És a dir, una persona de ciutat podria estar immune a les típiques modes, una moda també podria ser un convencionalisme, ara empantina d'aquesta forma perquè és moda i tot això, jo crec que va més lligat a la persona. Sí que és cert que el fet de que potser al teu entorn s'utilitzi un determinat convencionalisme, per exemple, vestir d'una determinada forma, és un convencionalisme, ¿vale? Les modes són convencionalismes, llavors, claro, sí que aquí et puc donar part de raó de que si en el teu entorn tothom va vestit d'una determinada forma perquè eres moda, doncs, bueno, puguis caure. Però depèn més de la persona. Podria haver-hi una persona a ciutat que per molt que tot el seu entorn familiar o cultural o d'amistats vestissin d'una forma perquè és moda, doncs ella a la seva.
I que estem en aquest àmbit del convencionalisme, quina part de l'estètica, de la visió, de la percepció de l'estètica està vinculada amb la convenció, amb el convencionalisme. I amb, és a dir, nosaltres pensem que una persona és elegant, i diem, oh, que elegant aquesta dona, no? O oh, que elegant aquest home. I no és més que segurament una qüestió d'aplicació de cànons estètics, no? Al segle XVIII hi havia uns cànons estètics, ara hi ha uns altres cànons estètics. A molts nivells, a nivells d'arquitectura, a nivell de físic, a molts nivells, no? Fins a quin punt aquests els convencionalismes dels que parles tu avui estan vinculats o no a aquests cànons de bellesa i de l'estètica que compartim?
Jo aniria un pas més enllà. I és que ho enllaçaria més amb el tema emocional. És a dir, aquí el que vull transmetre a la nostra audiència i és que s'hauria de, més que de preocupar, d'inquietar o de reflexionar el si per seguir una moda tu t'has de trobar malament, emocionalment malament, és quan aquí hi ha alguna cosa que grinyola. Vale? És a dir, si ara es porten els pantalons curts, si a tu t'és indiferent i a tu no et genera cap tipus de problema anar per la vida durant uns mesos o durant uns anys...
Pensem que jo tinc un cul molt gros i haig de portar pantalons pitillo.
Pitillo perquè és la moda.
Perquè és la moda.
Si a tu emocionalment això no et genera cap tipus d'emoció negativa, llença't a la piscina, cap problema. El problema, valga la redundància, el tindries si això a tu et genera un estat emocional de tensió, de rigidesa, d'angoixa, de preocupació. Llavors, ho hauríem de vincular, tots aquests convencionalismes, ho hem de vincular més a l'estat emocional. No és el tema de que siguin correctes o incorrectes, sigui una moda passagera, sigui una moda correcta o incorrecta, sinó és l'emoció que et genera.
És a dir, que hi ha convencions que a nosaltres ens deixen, ens donen comoditat, i hi ha convencions que ens situen en la incomoditat, és aquesta la qüestió?
Sí, o per exemple, hi ha un convencionalisme, entre cometes, no sé si a tu et passarà, els diumenges anar a dinar a casa els pares. Això és bastant...
No, a mi no em passa.
Bueno, però és bastant habitual. Pues a veure, si tu vas de tot cor cada diumenge a dinar a casa els pares, pues cap problema. Ara, el problema el tindries de... Ostres, i hem d'anar cada diumenge perquè és una convenció social d'anar a dinar a casa els pares? Si a tu et genera malestar, pues aquí... Bé,
parlem d'unes altres convencions que són més profundes i a vegades ens marquen més, no? Aquests estereotips de funcionament personal, no?, que de vegades es confonen amb la moral, no?, que a vegades es confonen amb l'statu quo, que a vegades es confonen amb la capacitat adquisitiva o econòmica o la circumstància, no? Aquestes convencions són molt importants perquè nosaltres som molt permeables no només a no destacar-nos massa per no ser marcats amb el dit, sinó també perquè ens agrada sentir-nos que formem part d'aquest clan, d'aquesta mateixa història humana, i que al cap i a la fi l'home és gregari.
Vale, però mira ara per on sortiré jo. Aquí, i entre cometes, i estic generalitzant molt, seguir això podria significar que estàs buscant l'aprovació de les persones que tens al teu costat. Vull transmetre a l'audiència que estic parlant des de la part més personal de cadascú. És a dir, quan dic de trencar els convencionalismes, ho dic que si no has de trencar un convencionalisme si això et genera, pues, com t'he comentat, malestar emocional, o et genera una desvinculació amb la teva forma de ser. Vale? Mm. No estic provocant a l'audiència. Jo el que estic provocant a l'audiència és que siga rebel en el sentit de que si un convencionalisme et fa que no siguis com tu mateix o la teva essència, pues trenca'l, vale? Sigues tu mateix, i a pesar de lo que digan los demás sigues tu mateix, fes-ho. És a dir, i aquí me'n vaig una vegada, moltes vegades, a una pregunta tremendament potent dins del món del cony, i dius, bueno, què és el pitjor que podria passar si trenques una regla preestablerta socialment? Però, bueno, què és més important, l'opinió del teu entorn social o el teu benestar? Ho deixo com a pregunta de reflexió.
Molt bé. Estem a Ràdio Estel Principat, a l'Arc de la Reflexió, i m'agrada molt a mi aquesta cançó de Chicago, eh? És una cançó molt mítica, If You Leave Me Now. Si tu em deixes ara, no tornis, mira, vamos a dejarlo, no? Si tu em deixes ara, si jo sóc capaç de deixar-te ara, convenció, ja no tinc camí de retorn i t'ho explicaré millor, no?
Sí, perquè m'estic perdent.
A vegades localitzem les convencions d'una manera molt franca i molt evident, no? Una convenció molt... Perquè, sobretot, identifiquem aquelles que ens molesten, no? Aquelles que,
sí,
que ens obliguen a parar-nos i a modificar la nostra, el que nosaltres voldríem fer.
Mhm.
Però hi ha convencions que ens estan fent mal perquè no ens deixen ser autènticament feliços, però no sabem que existeixen. I no sabem que estem a dintre d'aquesta convenció. Vosaltres, des del punt de vista del coach, com identifiqueu que hi ha una persona que està encorsetada per una convenció que és incapaç de veure-la? Posem per cas. Jo estic malament a casa meva i m'agradaria que les coses fossin d'una altra forma. Crec que el meu germà no ho fa bé, la meva germana no ho fa bé i jo crec que s'hauria d'imposar una altra forma de funcionar. Mm-hmm. Però els meus pares no em deixen. Jo estic sent fill d'una convenció. La convenció que diu que si jo una cosa no la veig fer, no la veig bé, l'haig de modificar. És una convenció, també, molt arrelada, sobretot, entre els 16, o entre els 15 i els 20 anys, no? Tu, quan veus una persona que té un encorsetament d'aquest estil, però no l'identifica, perquè el que veu és les conseqüències d'aquest corset, però no veu l'origen del problema... Com l'orientes? Com el portes? Com el situen en aquest corset? És a dir, el que vull dir és... Molt bé, jo puc dir-li adéu a una convenció. Jo no tornaré, però si sóc capaç de veure aquesta convenció. Uh-huh. I normalment les persones més convencionals són aquelles que són incapaces de moure's del seu lloc de confort, com dèiem la setmana passada, no? I creuen que els problemes els tenen sempre els altres. I ells no en tenen mai.
Uh-huh.
És a dir, les coses van malament perquè de fora venen els inputs negatius a llover-me encima, no?
Sí.
Ja sé que t'estic posant una circumstància una mica, no? Però a mi em sembla que moltes persones de les que ens escolten segurament es plantegen aquesta qüestió.
Bueno, dues coses. Primer, en referència a aquest exemple en concret, hi ha una coseta que algunes vegades ho hem parlat per aquí, i és que si tu no pots canviar alguna cosa del teu entorn, el que has de fer és canviar tu, l'opinió o la forma de ser o la forma d'estar versus aquesta acció. Primer punt. Primer
ja estàs desmuntant-li la convenció al pobre home.
Sí. I després, segon punt, com aconseguim que aquesta persona trenqui amb aquesta convenció, amb aquesta creença? Pues, a base de preguntes, a base de reflexió. Algunes vegades aquestes convencions que són tan intrínseques generen el que dic jo, la cara de, ostres, el mundo girava al revés i jo m'acabo d'enterar ara mismo. És curiosa aquesta cara perquè últimament en algun procés de coaching particular m'ha passat de... Al cap i a la fi és com una petita bufetada que reps, dic, ostres, aquesta cara de, ostres, acabo de prendre consciència de que el món no és com jo pensava, sinó que és diferent. No contrari, però sí diferent. Llavors, aquí és aquest art i aquesta potència que té el coaching de fer que, a través de la reflexió, de les preguntes, de la imparcialitat, que el nostre client vagi agafant perspectiva. Sobretot això és el que deies tu, que moltes vegades estem en el dia a dia, estem dins d'aquesta gàbia, donant voltes com un ratolí, donant voltes a la mateixa gàbia sense avançar, i amb aquest procés de coaching provoquem que moltes vegades pari el client, agafa perspectiva, vegi la situació des d'altres punts de vista i a partir d'aquí afloreix això que deies tu, Estra. Pren consciència, pren informació de que la situació on estava i on vol anar.
En l'art de desmuntar aquests esquemes que no ens fan estar bé, tu què creus que és més important? La convenció per la convenció o el que nosaltres vivim respecte de la convenció?
Per mi és com vivim aquesta convenció. És a dir, és què és o com veus tu i què és el que et provoca o el que no et provoca viure dins d'aquesta convenció. Per nosaltres és la clau per veure com justament el nostre client veu les situacions o aquesta creença.
Les persones que són més convencionals, que estan més inserides en aquest món de negociacions i de convencions socials, són les que tenen menys imaginació?
Sí. I a més, et diré aquí, posaré un parell de coses que indicaré pues, aquests beneficis que té les persones, aquests dividends que tenen les persones que segueixen constantment el convencionalisme. I, per exemple, es podria donar el cas que aquestes persones que són extremadament convencionals, ¿vale?, sota aquest seguir aquestes lleis, intrínsecament està pensant, soc un bon noi. Vale. I sota aquest concepte soc un bon noi pot haver-hi una acció regressiva de quan eres nen. Vale. Un altre benefici o un altre dividend que té seguir les convencions és el que hem comentat abans, serveix també per buscar l'aprovació dels altres. Ei, que jo estic seguint les lleis, no vull destacar, vull que, entre cometis, m'estimis o m'acceptis. Vale? I algunes vegades també el convencionalisme, i aquí sóc conscient que poc puc generar conflicte, és el convencionalisme també podria servir, i ho dic en condicional, per manipular els altres. És a dir, jo tinc una convenció extremadament arraigada, que la dono com a llei universal i qualsevol altra persona que està fora d'aquest convencionalisme la titllo de persona que trenca aquest límit o aquest convencionalisme. Llavors, què faig? Manipulo i li dic que està fent coses fora d'aquesta suposada llei, fora d'aquesta suposada convencionalisme, i intento manipular-lo. Però, clar, estem sempre aquí parlant de coses extremadament subjectives.
Canviem la torna.
Digue'm.
Trencar el convencionalisme té dividends, té coses positives, aporta, què aporta? Ser imaginatius, inventar-nos la realitat i anar-nos una mica a buscar el nostre propi objectiu, la nostra pròpia forma d'entendre el món sense, evidentment, fer mal als altres. Això, evident, trencar els esquemes, els motllos, sí. No vol dir mai fer mal als del costat.
Mira, hi ha un benefici així bastant important, i és que deixes de vestir-te d'aquests rols que contínuament t'estàs vestint, amb la qual cosa, conseqüentment, passes a ser més autèntic.
Vale? Aquesta m'agrada.
Aquesta, vale? Llavors, jo també comento per les persones que vulguin saber com anar trencant aquests convencionalismes, vale? Pues que es facin una llista del seu dia a dia, una llista de totes les coses que fan i per què les fan i des de quan les fan, i que ells mateixos posin en quarantena aquelles coses que més els grinyoli. Bueno, i això és perquè ho faig. Ho faig perquè m'ho van dir des de la infància i ho he cregut que era així, o podria fer-ho d'una altra forma. Llavors, que ells mateixos facin aquesta llista, que vagin posant en quarantena aquestes coses, i veuran que potser prendran consciència de que potser estan seguint algun convencionalisme que, mira, que si el deixessin a part, doncs igual milloraria la seva vida.
Molt bé. Estem arribant al final del nostre temps aquí a l'Art de la Reflexió, a Ràdio Estel Principat. Parlem de fugir dels convencionalismes i jo... El que li vull dir a l'Emili és que no em considero una persona extraordinàriament convencional i tinc alguns tics, no? Un tic també és una convenció amb un mateix.
Per exemple, a veure.
Jo tinc el tic de... que tothom m'odia, per això, ho sé. Ara acabo. I quan acabo una cosa i en sento una altra, l'altra, arribo tard, no? Això és un tic. És un tic que és una convenció que jo estableixo, no?
La pregunta és, com saps que aquest tic genera malestar a les persones?
Ser impuntual no genera bon rotllo en els altres.
Però tens constància.
El que vull dir-te d'això és que hi ha una sèrie de convencions que són molt externes, no? molt socials, molt, amb una càrrega social molt important, no? I d'altres convencions que les establim a nivells més íntims, no?
Ara et posaré a tu...
D'exemple.
Si estiguessis en Sud-amèrica, aquests retards...
Serien ben normals.
Serien ben normals, llavors, claro.
Sí, bueno, no parlava tant del fet en si, sinó d'aquest tipus de convencions més íntims, no?
Sí.
Que nosaltres a vegades agafem com maneres de programar-nos la vida, no? I que no són més que convencions.
Sí.
Això també ho hauríem de trencar. Ja és l'última qüestió que et poso, perquè te deixaré marxar cap a casa, eh?
En aquest sentit, i en aquest exemple en concret, quan hi ha problemes o inquietud referides al temps, i en aquest cas, quan has comentat, és que arribo tard als llocs.
Bones vibracions per aquest cap de setmana, que passin vostès això, dos dies de lleure, els que tenen lleure, els que treballen, que ho facin tan bé com sàpiguen. Emili Tena, fins divendres vinent.
Fins divendres, Cristina. Adeu, oients.
A reveure.